L'alcalde respon.
Hola, us donem la benvinguda a l'alcalde respon, l'entrevista mensual que matem el quart dimarts de cada mes. Ens acompanya l'alcalde Miguel Comino, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El control tècnic Luis Vela, us parla Eva García. Comencem. I comencem doncs amb el més recent, que és que venim de la festa major, del cap de setmana de festa major i mostra, virtuals. Ahir es lliuraven els guardons Fava de Cacau a aquesta hora. Quin balanç fa l'Ajuntament d'aquesta mostra en versió telemàtica?
Sí, la mostra necessàriament s'ha hagut de fer de manera telemàtica. Era un repte també per tots i totes, tant la 37a Mostra Comercial Agrícola i Gastronòmica, com la 4a Mostra Internacional de Pastisseria. No així la Festa Major, que hem tractat de mantenir amb les restriccions que ens dicta la Generalitat de Catalunya. Hem tractat de mantenir l'activitat cultural tant com hem pogut, i hem pogut gaudir també d'activitat cultural relacionada amb la Festa Major, cosa que també ens ha agradat molt. La mostra comercial agrícola i gastronòmica ha anat força bé, diguem. Estem contents perquè hem pogut adaptar-nos al món digital, a aquesta manera telemàtica de fer la mostra, i això ha perdut, evidentment, l'encant i la part més social de les trobades, de la Festa Major. La mostra cada any serveix també perquè la gent de Sant Vicenç surti al carrer, es faci amb el carrer, es trobi amb gent que potser fa un any que no es troba, i això, la part humana, aquesta part més social, més humana, més comunitària de la mostra, doncs no l'hem pogut tenir, però sí hem pogut tenir la mostra. Ha funcionat força bé, hem pogut fer totes les sessions telemàtiques de la Mostra Internacional de Pastisseria. Els pastissers i les pastisseres han cuinat en directe per la gent de Sant Vicenç, i la veritat és que han tingut moltes visites, molta gent en directe veient els vídeos a través del canal de YouTube de l'Ajuntament, i després s'han anat reproduint durant tot el cap de setmana, i allà estan penjats perquè tothom els pugui gaudir. I així, quan es fa la mostra de manera presencial, diguem, doncs, i cap la gent que hi cap a la carpa, doncs ara estem parlant de vídeos de la Mostra Internacional de Pastisseria que superen les 600 visites, les visualitzacions de vídeos, cosa que seria impossible en un model presencial. Per tant, la part dolenta de no haver pogut fer la mostra presencial, doncs d'alguna manera també ha tingut una part positiva, que és que més gent ha pogut gaudir d'aquests vídeos. I no només parlem de la mostra de pastisseria, perquè també hi ha hagut espai pel comerç local, i també ha tingut doncs aquesta possibilitat de fer mostra comercial, agrícola i gastronòmica a través de la xarxa. Estem moderadament satisfets de com ha funcionat tot.
Doncs aquests vídeos queden al canal YouTube de l'Ajuntament a lliure disposició en qualsevol moment. Ens agradaria continuar parlant de la Festa Major, segur que a tothom, però el virus hi és, la presència del coronavirus porta uns dies de pujada un altre cop. Com s'expliquen aquestes variacions tan sobtades a Sant Vicenç?
A nosaltres el que ens diuen els especialistes del tema és que està la pandèmia, diguem, no va més, està controlat. És veritat que han pujat els casos en les últimes setmanes, ara està una mica de baixada una altra vegada, la corba està aplanant-se, no? I això ens obre també un espai nou d'optimisme i d'esperança de cara al futur. És veritat que puntualment hem estat uns dies pitjor que en les setmanes anteriors, però és veritat que, fent un parell de passos enrere, diguem, i mirant amb una mica més de perspectiva, estem bastant millor del que estàvem. Primer, la mortalitat del virus ha baixat d'una manera molt considerable. Les UCIs encara no estan saturades. Per tant, els hospitals estan aguantant de moment el moment. Tenim més d'un centenar de persones a Sant Vicenç que han passat ja per les primeres fases de la vacuna, i fins i tot per la segona fase de la vacuna en alguna residència ja. Per tant, la perspectiva és millor. Puntualment hem estat uns dies que semblava que estàvem pitjor, però jo crec que hem de ser curosos també, no hem d'enviar un missatge negatiu, hem d'enviar un missatge d'optimisme, estem millor que fa unes setmanes, que fa uns mesos. Tenim les dues residències de Sant Vicenç dels Horts, residències de la gent gran en ple processos de vacunació. El personal que treballa a les residències s'està vacunant, el personal sanitari de Sant Vicenç, el CAP Vilavella, el COAP del Serral s'han vacunat, la primera dosi. Per tant, hi ha camí, hi ha esperança, estem millor i és evident que encara trigarem uns mesos en poder tenir unes dades del tot optimistes, però estem bastant millor del que estàvem. Sobretot hi ha llum, hi ha camí cap a la solució, que és el que tots desitjàvem. És una pandèmia. I una pandèmia no es combat en un quart d'hora, no es combat en quatre dies, requereix temps, requereix molta responsabilitat. També és evident que aquestes setmanes hem patit les conseqüències del Nadal, hi ha hagut molta més mobilitat, hi ha hagut moltes més trobades de famílies, persones que habitualment no són bombolla i que s'han aplegat i han conviscut, i això fa que hi hagi més riscos i més contagis. Per tant, puntualment hem estat uns dies una mica pitjor, però en perspectiva i de cara al futur jo crec que podem enviar un missatge d'optimisme i d'esperança. Ens en sortirem i estem en el camí.
Quina esperança tenen els comerços, els negocis que continuen doncs amb la seva activitat molt reduïda o a zero per la lluita contra la pandèmia?
Els negocis necessiten que qui dicta les mesures de tancament doncs en paral·lel posi mesures per sobreviure als comerços. El que no és de rebut és que ja sigui el govern d'Espanya, ja sigui el govern de Catalunya, dictin el tancament d'una activitat econòmica i no hi hagi alternatives a aquestes mesures. Si tu tanques un negoci, obligues a tancar un negoci, el raonable, diguem, és que l'organisme, l'entitat, la institució, el govern que t'obliga a tancar t'ajudi a sobreviure. Aquesta és una cosa que hem demanat i hem demanat per escrit fins i tot en el vicepresident de la Generalitat de Catalunya. Li vam adreçar una carta al vicepresident en funcions de president, el Pere Aragonès, demanant que si tancava els restaurants, doncs que ajudés els restaurants, per exemple. No? I en aquest sentit nosaltres fem el que podem. Els pressupostos dels ajuntaments són els que són i hem fet un esforç important per posar 160.000 euros del pressupost ordinari, que no estava previst, que hem fet un esforç per replegar diners per posar-los allà per ajudar els comerços de Sant Vicenç.
I com van aquests ajuts? S'han pagat?
S'estan pagant. La setmana passada es va fer ja el primer pagament. Avui dimarts, si no em fallen els càlculs, es fa ja el segon pagament, perquè no s'havia acabat de fer totes les comprovacions de totes les factures, perquè som curosos també i fem bé la feina, diguem, no donem els diners sense mirar absolutament fins l'últim paper, i el que no volíem tampoc és tenir-ho tot controlat abans de pagar-ho tot, així que com que teníem una part ja controlada i ens queda una segona part per acabar de controlar, que vam fer la setmana passada, pagar aquesta primera tongada. Es va pagar més de, que cara, parlo de memòria, no sé si són 60-70.000 euros en subvencions la setmana passada, i la resta doncs es paga durant aquesta setmana, si no m'equivoco, avui dimarts.
Es parlava des del govern municipal amb aquesta línia d'ajuts sempre d'anar als negocis més perjudicats. Es sí. Posava d'exemple doncs, les botigues d'alimentació, no? Que tot i les restriccions han treballat molt intensament, potser no eren les més necessitades.
I han quedat fora.
Quins col·lectius, quins perfils
han pogut acollir-se a aquesta primera tongada de subvencions extraordinàries que ha posat en marxa l'Ajuntament de Sant Vicenç, els comerços que van patir el tancament durant el primer estat d'alarma, diguem. Aquella gent que va haver de tancar obligatòriament doncs ha pogut acollir-se a aquesta línia de subvenció. Aquells que no han tancat no s'han acollit, no hem posat la gent que ha treballat a la, com deies, no, als supermercats, a botigues d'alimentació, fruiteries, que han pogut obrir, que han estat treballant, que algunes fins i tot han venut més del que anaven venint, no? aquests col·lectius no s'han pogut acollir a aquesta subvenció. La subvenció ha anat dirigides als col·lectius que més ho necessitaven.
Els que han hagut de tancar obligatòriament. Correcte. En algun moment.
Estem treballant també amb una segona tongada de subvencions. Encara no ho tenim tancat, estem acabant de elaborar aquestes bases, de reflexionar sobre quins són els col·lectius que podrien acollir-se i quins no, i en tot cas, durant aquest 2021, la idea que amb la que treballa el govern municipal és tornar a obrir aquesta línia extraordinària de subvencions pel comerç local.
Amb altres criteris, interpreto.
Amb els criteris que considerem que hem d'aplicar, depenent de les restriccions que acabin passant, diguem, no? Per ajudar, no per res, sinó per ajudar a qui més ho necessita, que al final és el que hem de fer. Perquè nosaltres no som l'administració que tanca els negocis. Jo crec que aquesta és una qüestió que hem de tornar a posar sobre la taula. Nosaltres insistim, nosaltres ajudem en el que podem. Som un govern municipal, un govern local, amb pocs recursos econòmics per ajudar els col·lectius més afectats per aquest tancament. Qui ha d'ajudar el comerç local és qui els obliga a tancar. Aquesta és la mesura que jo crec que haurien de fer, i amb això també treballem.
Com estan en la vacunació a Sant Vicenç? Esmentava les residències,
sí.
Ja...
De moment el que s'està treballant és amb els col·lectius que hem comentat anteriorment, residències de la gent gran i col·lectiu sanitari. També tenim una residència de salut mental que ens diu el CatSalut que serà la següent fase, doncs, en aquesta tercera residència que tenim a Sant Vicenç dels Horts. Per tant, quan estigui... Hi ha altres municipis que encara que van començar més tard, i per tant, això és tot un procés, i diguem que la ciutadania general encara no està en el calendari de vacunacions. Estan treballant a nivell Catalunya en aquests col·lectius més vulnerables, més que han passat més dificultats. La primera onada del coronavirus va tenir una afectació importantíssima a les residències de la gent gran, i són aquests col·lectius on la Generalitat està abocant aquests primers esforços. Es van dir també en el seu moment, la Generalitat, vam parlar l'última vegada que vam tenir aquesta trobada, jo vaig anunciar que hi haurien cribatges massius.
Sí.
Que no es van produir. Que no es van produir perquè la Generalitat de Catalunya, que ens havia dit, busqueu un local, farem cribatges, i ens van dir, la setmana que ve és possible que comencem a fer cribatge. Doncs pocs dies després de dir-nos això, ens va dir, allò que us vaig dir, doncs que no ho farem. Finalment no ho farem. Perquè ens van dir, s'han trobat molts casos de proves que sortien negatives i que després no eren resultat negatiu de debò. I pensaven, la Generalitat va decidir que no farien més cribatges. De fet, s'han deixat de fer cribatges a col·lectius en general, diguem, que és el que s'estava treballant. S'han deixat de fer aquests cribatges. No és que Sant Vicenç no s'hagi fet aquell cribatge, sinó que s'han deixat de fer aquest tipus de cribatge.
S'estan fent autocribatges a les escoles.
Autocribatges a les escoles, que s'hauria de veure, no sé si un mestre o una mestra, diguem, pot fer-se un autocribatge. És una mica estrany. Nosaltres entenem que qui ha de fer les proves són els sanitaris, i les sanitàries, que són les persones que saben fer aquestes proves. Posar la responsabilitat de fer una autoprova a un mestre o una mestra és una mica estrany, però en tot cas és la decisió que ha pres la Generalitat. Nosaltres ho respectem. El que sí que volia dir-te és que la Generalitat ens ha demanat, igual que ens va demanar en el seu moment un espai per quan es fessin aquests cribatges massius, ara ens ha dit, si teniu un espai per ajudar-nos per quan s'hagi de fer la vacunació, doncs busqueu-lo. I estem així, diguem, no? Que és, bàsicament és el mateix espai que havíem trobat per fer el cribatge massiu. En aquests moments el tenim preparat, l'Ajuntament ja està preparat, per quan la Generalitat digui comença la vacunació a la població en general, nosaltres tenim l'espai preparat per ajudar a la Generalitat a fer aquesta tasca. Però no tenim data, no tenim calendari encara de quan podrà vacunar-se la població de Sant Vicenç.
I quin és aquest espai?
Doncs en principi l'espai amb el que hem treballat és el casal de Can Ros, el casal de la gent gran de Can Ros, que és un espai municipal actualment en desús perquè no n'hi ha activitats de gent gran. És un espai que dona les mesures, és un espai que té, diguem, diferenciada una entrada i una sortida i, per tant, podria fer-se el circuit que ens demanen i és l'espai que de moment tenim reservat. Podríem tenir altres espais si ens demanen. De moment ens han demanat un i el tenim a punt per quan ens diguin.
Alcalde, de moment tenim eleccions el 14 de febrer, de moment, provisionalment. Sembla que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anirà en aquesta línia per l'argumentació que hem pogut veure ja, però Sant Vicenç està preparat per fer les eleccions el 14 de febrer?
Sí, tant. I tant. Estem preparats, estàvem preparats per fer-ho quan la Generalitat de Catalunya va decidir canviar la data, cosa... si em permets el comentari, vull dir que jo entenc que nosaltres les sentències, diguem, les acceptem sempre. Aquesta, a més, sembla força raonable, perquè a mi em costa molt entendre que algú que no és competent per canviar la data la canviï, diguem, no? Les eleccions autonòmiques del 14 de febrer no les va convocar el govern de Catalunya, es van autoconvocar perquè el Parlament de Catalunya no va trobar candidat i la norma diu quants dies després d'aquest fet es convoquen. Queden automàticament convocades. Per tant, no les va convocar ni el president de la Generalitat ni el govern de Catalunya. Per tant, si no les convoques, és molt difícil que tu, que no les has convocat, sí que les puguis desconvocar. En aquest sentit, jo crec que té molta... molta raó aquesta sentència, que torna a posar el 14 de febrer com a data de les eleccions. Si es manté, Sant Vicenç està preparat per fer aquestes eleccions. Ja estava treballat, hi ha unes indicacions molt clares de quines són les característiques que ha de tenir els locals, per exemple, on s'hagi de votar. Hi haurà alguns canvis respecte a les eleccions dels espais habituals on la gent de Sant Vicenç pot votar. Aviat estaran publicades, així que no hi haurà gaire problema.
Hi haurà més espais?
Hi haurà diferents espais perquè no tots els espais complien els requisits que ara mateix tenim sobre la taula en quant a circulació de persones, diferenciades, entrades i sortides, així que com a mínim, no sé, parlo de memòria, però crec que ja bàsicament es mantenen tots els espais i hi ha dos, tres espais que canvien dins de la mateixa zona, dins del mateix barri, doncs un altre espai que sí que dona les condicions adequades per poder ubicar aquestes taules electorals, depenent de, doncs això, les entrades, les sortides, el número de votants de cada secció electoral, també és important a l'hora de decidir si es manté o no al mateix lloc. Es publicarà un dia d'aquests i per tant no hi haurà problema. Informarem puntualment a la ciutadania de Sant Vicenç i jo el que sí que m'agradaria fer, doncs, és una crida a la tranquil·litat, que la gent sàpiga que hi ha diferents maneres de votar, que votin per correu. El vot per correu serà important. Si la gent té por de sortir al carrer, de trobar-se amb més gent, d'evitar les aglomeracions, hi ha vot per correu. Es pot fer el vot per correu, que a més s'ha ampliat el termini perquè la ciutadania pugui exercir-lo amb més tranquil·litat.
Correus de Sant Vicenç no és un exemple d'eficiència.
Correus de Sant Vicenç ha ampliat ara el personal que treballa. El govern ha fet aquest esforç també de millorar totes les oficines de correu per tal d'ajudar a la ciutadania a incentivar el vot per correu. Per tant, nosaltres animem a la gent a votar. La gent ha de sortir a votar. En democràcia és important la participació de la ciutadania. El vot per correu és una opció que s'exerceix habitualment i ara més que mai, doncs, té una importància capdalt, i en tot cas la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts que vulgui exercir el seu dret a vot de manera presencial ho podrà fer amb totes les mesures de seguretat.
Els membres de les meses electorals estan informats, ja estan notificats, hi haurà personal de l'administració suficient?
Per suposat. La setmana passada vam fer el ple de sorteig de les taules electorals. Aquests dies s'està notificant a la ciutadania, als que s'han tocat per sorteig, ser presidents o presidentes de les seves taules, els vocals. Per tant, amb total normalitat s'està fent aquesta tasca, s'està notificant justament aquests dies les eleccions es faran amb total normalitat i amb totes les mesures. I el personal de l'Ajuntament també doncs, estarà treballant, els funcionaris i les funcionàries de l'Ajuntament estaran treballant per garantir doncs, el correcte esdeveniment, el que funcioni perfectament, tot el que hi ha entorn a unes eleccions.
Alcalde, li volia comentar també els talls de llum a la Guàrdia, al Turó, en els últims mesos s'ha vist que és un problema estès a altres municipis, va molt més enllà de Sant Vicenç. La Generalitat obrirà a Endesa un expedient informatiu per identificar els talls. En quina situació es troba Sant Vicenç, que ja havia començat a negociar, a parlar amb Endesa per la seva banda?
Nosaltres som un govern que no ens agrada escenificar gaire, diguem. Nosaltres no, a mi no em trobareu anunciant grans denúncies, dient anirem als tribunals contra l'empresa Endesa. No? Nosaltres el que fem és trucar a Endesa, reunir-nos amb Endesa i parlar amb Endesa per tal de resoldre els problemes que té la ciutadania de Sant Vicenç. Nosaltres no ens serveix el titular de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts posarà una demanda a Endesa. Bueno, està bé. Com a titular, i potser algú queda content amb aquest titular. Jo crec que la gent queda més contenta quan el govern li resol els problemes que té. I és en aquesta línia que nosaltres estem treballant. Després del temporal Glòria, vam tenir unes converses prolongades amb l'empresa Endesa, que van donar com a resultat doncs, la millora de les línies en els diferents barris de Sant Vicenç, especialment al barri de Can Costa, per exemple, que es va canviar completament un transformador i que es va permetre no tornar a tenir problemes amb l'electricitat en el barri. S'ha canviat també la línia a la font del Llargarut, que també havia patit i d'una manera important després del temporal. I
abans, un any després, aquells desperfectes del Glòria estan superats?
No ens consten problemes amb la llum en els barris que acabo d'esmentar, després de les inversions que va fer Endesa en aquests espais. Darrerament hem tingut problemes a la Guàrdia i al Turó. Soc plenament conscient. Ma mare ha estat diversos dies sense llum al Turó. Per tant, soc absolutament conscient dels problemes que hem tingut amb la llum en el barri del Turó i de la Guàrdia. A la Guàrdia es va resoldre la setmana passada ja amb una acció que té a veure amb la falta de potència. Hi ha un excés de potència i els transformadors, diguem, no suporten aquest increment de potència. El que s'ha fet, mentre es fa la inversió que durant el 2021 l'empresa ja s'ha compromès a fer en el barri de la Guàrdia, fer les inversions necessàries per tal de resoldre definitivament aquests problemes amb l'electricitat en el barri, mentrestant amb el que hem fet amb l'empresa és jugar amb les diferents transformadors i anar, diguem, distribuint d'una manera diferent l'energia, perquè no tot pengi d'un mateix espai, sinó que queda una mica més equilibrat entre els diferents transformadors que tenim en el barri. Per tant, aquest tema va quedar resolt ja la setmana passada i no ens consten des d'aquell moment més talls. I aquest cap de setmana se n'estan fent també unes accions similars en el barri del Turó. Dissabte al matí va fer l'empresa Endesa va fer aquesta acció en el barri del Turot, per tant també d'equilibrar doncs, aquests increments d'energia que es produeixen especialment a l'hivern perquè hi ha més consum, bàsicament perquè hi ha més consum, i aquesta energia quedarà més equilibrada en diferents punts i per tant s'espera que això funcioni. A la Guàrdia, en el barri de la Guàrdia, durant el 2021 hi haurà les inversions. Està prevista, estem parlant, i la idea és que quedi resolt de manera permanent i definitiva aquest problema. Estem treballant. No trobareu un titular gran de denunciarem Endesa. El que fem és negociar i treure resultats que milloren la vida de la ciutadania de Sant Vicenç.
Altres llums, els semàfors. La setmana passada es va publicar al butlletí oficial de la província, el BOP, l'anunci del projecte per coordinar els semàfors de la carretera de Sant Boi. Quines previsions hi ha per executar aquest projecte? Quan funcionaran els semàfors de manera coordinada?
Doncs durant el 2021 es faran les obres, diguem. Tenim el conveni, la Diputació de Barcelona ja l'ha aprovat. Tenim un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, un projecte que se'n va prop de mig milió d'euros, el projecte, dels quals l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts hi col·labora amb 201.000 euros. Parlo de memòria, però com que la xifra és bastant senzilla de recordar, 201.000 euros, aquesta és la quantitat que l'Ajuntament de Sant Vicenç posarà perquè és una acció conjunta entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç per millorar la sincronització semafòrica de la carretera de Sant Boi.
Semblaria un projecte senzill, però déu-n'hi-do, mig milió d'euros. Què implica tot això?
Hi ha tecnologia i hi ha obra civil. No només és, no és un rellotge que posa en línia tots els semàfors i decideix quan s'obren i quan es tanquen, sinó que també hi ha obra civil. Hi ha tota la mitjana de la carretera de Sant Boi que va de punta a punta, des de la Bofarull fins a la rotonda de les Ovelletes, per entendre'ns, de punta a punta de Sant Vicenç dels Horts. Hi ha obra civil perquè tots els carrers que van a confluir a la carretera de Sant Boi, doncs no quedaran tots com estan. El projecte està exposat, es pot consultar, a més el regidor de mobilitat s'ha ofert també a les associacions de veïns, a la federació, amb els grups polítics s'ha ensenyat aquest projecte i ja et dic, hi ha carrers com el carrer Agricultura o el carrer de Ramon Poch, que són carrers que van a confluir a la carretera i van directes a la carretera, segurament, parlo de memòria perquè no tinc el projecte, diguem, no? Però hi ha obra civil d'allargar algunes mitjanes per tal d'evitar la confluència directa i anar a confluir al lateral i fer diferents entrades i sortides del municipi. El nostre objectiu és el que és treure en el màxim, en les màxim que puguem, la circulació de Sant Vicenç dels Horts dins del poble cap a la carretera de Sant Boi. Aquest és l'objectiu. Això ara mateix és molt complicat. No es fa perquè per circular de punta a punta del municipi pot estar tranquil·lament un quart d'hora per creuar Sant Vicenç per la carretera de Sant Boi. I això fa que molta part de la ciutadania doncs decideixi, doncs, com que som del poble i coneixem més o menys quins són els atajos per arribar abans allà on volem anar, doncs anem pels dins del poble, no? Anem pel turó, anem per la Guàrdia, anem per la Vinyala i anem arribant als llocs d'una manera més ràpida per dins del poble i no per la carretera. El nostre objectiu és expulsar els cotxes a la carretera de Sant Boi per fer de la ciutat un espai més amable, més tranquil, que el veïnat el pugui gaudir una mica més, que puguin caminar, que hi hagi bicicletes. El nostre objectiu és aquest, expulsar els cotxes cap a la carretera de Sant Boi i que a Sant Vicenç dels Horts, l'interior del municipi, doncs, estigui menys col·lapsat pels vehicles. Hi ha obra civil, hi ha tecnologia GPS que fa que tot aquest projecte sigui un projecte car, d'entorn al mig milió d'euros, sí.
Uh-huh. Alcalde, suposo que n'està el cas. Aquest cap de setmana un caçador va matar un gos a Torrelles, un gos d'una família vicentina, mentre passejaven per una pista forestal.
Sí.
L'Ajuntament de Torrelles s'ha limitat a dir que la batuda era autoritzada, que el caçador tenia llicència, que estava tot en ordre, vaja. I ara el cas ha passat a Mossos i agents rurals. L'Ajuntament de Sant Vicenç està conforme amb aquestes
situacions? L'Ajuntament de Sant Vicenç el primer que fa és enviar un missatge d'ànim a la família perquè és una pèrdua important i, a més, amb una situació bastant dramàtica i impactant. Per tant, el primer que fem és enviar un missatge de suport, d'ànim, d'estima a la família. Hem parlat amb l'Ajuntament de Torrelles exactament per saber el que va passar. Efectivament va passar tot a terme municipal de Torrelles. Per tant, nosaltres com a Ajuntament, diguem, tenim poca competència per entrar en la matèria. Ens diuen, efectivament, que la batuda estava autoritzada per la Generalitat de Catalunya, que és qui autoritza. Nosaltres,
de què era la batuda?
Entenc que de senglars. I era una batuda autoritzada per la Generalitat. Nosaltres rebem de tant en tant notificacions de batudes, però són notificacions, perquè qui té la competència per autoritzar-la és rural de GN i de Mossos. El tema està ara mateix denunciat a Mossos d'Esquadra i, per tant, veurem com evoluciona el tema. En tot cas, nosaltres el que fem també és explicar que Sant Vicenç dels Horts és un municipi que és amic dels animals, que estem a favor dels drets dels animals i estem treballant en aquesta línia. De moment hem reflexionat, ja portem setmanes reflexionant sobre aquest tema, també amb diferents regidories i de més per tal d'anar adaptant algunes de les ordenances municipals també al món animal, perquè ara per ara, per exemple, amb les ordenances que tenim sobre la taula, els animals no poden entrar a les dependències municipals. I hi ha molta gent que té animals, gossos, que s'acompanyen, no? Que han de, tu per, si vas amb el teu gos a presentar una instància a l'Ajuntament, oficialment el gos no pot entrar.
Si doncs, no és pigall, no?
Correcte. El que estem treballant també és això, no? Igual que estem generant espais en el municipi, espais d'oci, espais de trobada per les mascotes i de més, el que estem intentant també doncs, és convertir Sant Vicenç dels Horts en un municipi que respecti, que quedi clar, que respectem els drets dels animals i que som amics dels animals.
També aquest cas, la mort amb trets d'escopeta d'aquest gos també ens fa plantejar-nos la seguretat de les batudes, per molt autoritzades que siguin, perquè es va produir en una pista forestal. Són segures? Bueno, s'ha demostrat que no. Aquest és un cas que demostra que no són segures, o com a mínim no sé, són segures les batudes?
Jo vull entendre que quan la Generalitat de Catalunya autoritza una batuda és perquè entenc que és una batuda segura. És una competència que no és municipal. En tot cas, aquest tema doncs ara és un tema important. Sempre ha estat a sobre la taula el tema de la caça, de com gestionem aquestes coses. Perquè molta gent també demana a vegades batudes perquè els senglars acaben visitant el municipi, els barris més propers a les muntanyes. Hem vist senglars pel Turó, hem vist senglars per Sant Josep i això també genera en alguna part de la ciutadania una mica de neguit i d'inseguretat quan tu vas amb el teu fill, amb la teva filla pel carrer i et trobes un grup de senglars. També hi ha gent que considera que s'ha de controlar el número de senglars que tenim. La Generalitat ho autoritza i hi ha caçadors que se n'ocupen, diguem, no? El que està clar és que si això s'ha de fer d'una manera que sigui absolutament segura, que estigui controlada i que no generi inseguretat al veïnat. I, per tant, s'haurà de treballar en aquest sentit, per garantir la seguretat a la gent.
Sí. A més, aviat la pregunta hauria d'haver estat si és segur caminar, passejar per les pistes forestals del nostre entorn, com estava fent aquesta família vicentina.
Entenem que ha de ser segur. Ha de ser segur caminar per l'espai natural de Sant Vicenç i de les rodalies, però jo insisteixo que aquest fet no va succeir a Sant Vicenç dels Horts. A Sant Vicenç, afortunadament, no hem tingut mai aquestes incidències i, en tot cas, el que ha de quedar molt clar és que si hi ha una batuda i és una batuda autoritzada, ha d'estar ben senyalitzada i ha de quedar molt clar que s'està produint una batuda perquè ningú pugui apropar-se en aquella zona.
Alcalde, l'àrea metropolitana definirà el model de gestió de l'aigua a la metròpolis. L'objectiu és assumir els serveis de gestió de l'aigua que encara estan en mans dels municipis. És un acord del Consell Metropolità del desembre i un dels municipis afectats és Sant Vicenç. Es preveu una comissió d'estudi i que d'aquí a només 2 anys l'AMB assumeixi la gestió de l'aigua de 13 municipis, un d'ells, repeteixo, Sant Vicenç. Això quines implicacions té?
No gaires, perquè Sant Vicenç té un contracte en vigor amb una empresa que és una UTE de dues empreses i, per tant, com que tenim un contracte en vigor...
A 50 anys, ja menys.
Bueno, ja queden menys, sí.
Uns 40.
Aproximadament. Els que siguin, diguem, no? Jo no entro ara a valorar si el contracte és el de la Bailet. Tu encara no estaves per aquí, però la Bailet es va donar per 50 anys, a l'època una mica antiga, no? I encara ens queden més de 25 anys, crec, de contracte amb la Bailet. Lo dels contractes que surten a concurs és un altre tema, diguem, no? En tot cas, la gestió de l'aigua la gestiona una empresa, aquí Sant Vicenç, és una empresa que va guanyar el concurs fa 8 anys, 9 anys aproximadament, ara no recordo, crec que són 9 anys, per tant, ens quedarien segurament 40-41 anys de contracte i, per tant, encara que canviï el model o que l'àrea metropolitana hagi d'assumir aquesta competència, doncs tenim un contracte en vigor i, per tant, no hi haurà grans canvis en aquest sentit. No s'esperen grans canvis més enllà d'això. No? Igual que ara estem treballant amb el transport de viatgers, amb la competència del transport. Jo me'n recordo quan el govern Junqueras va treure concurs aquest contracte que tenim avui amb l'ús urbà, Sant Vicenç no era competent per treure-ho a concurs, es va treure a concurs, llavors això va provocar que l'àrea metropolitana ens hagués de cedir aquesta competència, que no era de l'Ajuntament, que era de l'àrea metropolitana, però com que l'Ajuntament de Sant Vicenç va treure a concurs, van arribar a un acord l'Ajuntament i l'àrea, perquè l'àrea traspassava la competència a l'Ajuntament, i ara hem de retornar la competència a l'Ajuntament. Però tenim un contracte en vigor amb l'empresa que gestiona el bus, i més enllà de quina serà l'entitat que tingui la competència, tenim un contracte en vigor que s'ha de complir. Per tant, amb el tema de l'aigua, doncs no hi haurà grans canvis. No, la ciutadania de Sant Vicenç no veurà grans canvis, més enllà de que sigui una entitat o una institució o una altra qui tingui la competència en aquell moment.
Tenim poc temps ja, estem en el temps de descompte ja, però esmenta l'autobús. Per quan assumeix la despesa de l'autobús l'àrea metropolitana?
Doncs estem a punt de tancar el conveni. Tenim molts temes oberts amb l'àrea metropolitana. Tenim el tema del transport. Nosaltres volem tancar bé aquest acord. No tenim pressa. Tenim pressa. Ens agradaria resoldre-ho quan abans millor.
La ciutadania potser sí.
Jo no tinc clar que la ciutadania tingui molta pressa per veure si la... És que a vegades ens emboliquem en coses i la gent... Jo vaig pel carrer. A mi la gent, ningú m'ha preguntat quan es farà el traspàs del bus. No. A mi la gent m'ha preguntat com estan les escoles, com va el virus, com... No, aquestes coses sí que m'ho pregunta la gent. Com ajudareu al comerç local? Això m'ho pregunten. Quan es farà el traspàs del bus? És una qüestió bastant més de los entresijos d'interns de l'Ajuntament que no pas de la ciutadania. També,
alguns veïns sí que pregunten quan s'aplicaran els títols socials, etc. La resta d'acords
amb l'ERA. Si parles del traspàs del bus, jo no he trobat ningú, que em pregunti pel traspàs del bus. Estem treballant. I crec que és millor tenir un bon acord de traspàs amb l'àrea metropolitana que tenir un acord exprés per resoldre un tema d'una manera poc adequada. Per tant, estem treballant i el nostre objectiu és garantir que aquest traspàs es fa bé, es fa en bones condicions i es fa amb les condicions que permetin que la ciutadania de Sant Vicenç pugui continuar gaudint d'aquest espai. Dic, tenim diferents convenis sobre la taula, uns amb Diputació per millorar un camí paral·lel que s'ha de fer a la carretera de Sant Boi, que connectarà Sant Vicenç amb Santa Coloma de Cervelló. Tenim una altra amb l'àrea metropolitana que té a veure amb l'arribada dels pisos de lloguer que estem treballant, que volem acabar aquest mandat amb més de 100 pisos de lloguer en marxa per la gent jove i no tan jove de Sant Vicenç dels Horts, i per tant tenim diferents projectes sobre la taula, diferents convenis amb diferents institucions, perquè aquest govern municipal treballa bé, no dona molts titulars, és veritat, però la qualitat de vida de la ciutadania la treballem i és el que més ens interessa.
I sobre l'habitatge, pisos de lloguer social, segur que sobre això sí que li pregunta la gent, i jo li vinc preguntant més rere més, però no s'acaba de concretar res. Hi ha alguna cosa concreta?
Som prudents i quan tinguem la cosa signada ho explicarem. Estem treballant en un conveni amb l'àrea metropolitana per posar diferents espais que tenim a Sant Vicenç en mans de l'àrea metropolitana per poder desenvolupar habitatge social. El nostre objectiu, com he dit, és acabar aquest mandat amb més de 100 pisos, si no fets, en marxa per millorar aquest parc d'habitatge social, que això sí que hi ha molta gent que ens ho demana. Així com ningú en parla del transport del bus, sí que ens demanen d'habitatge. I tindrem habitatge i estem treballant. Jo espero que aviat tinguem aquesta signatura feta i puguem explicar-ho amb més detall.
Doncs ho explicarem aquí també, a l'informatiu, al Sant Vicenç al dia, a l'alcalde respon quan hi hagi més concreció. Fins aquí aquest alcalde respon, el primer de 2021. Gràcies, Miguel Comino.
A vosaltres, moltes gràcies. Adéu, bon dia.